10 i 25 minuts, el nostre temps de família, com sempre, des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barrabets, número 16. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat molt amb aquest assumpte de la comunicació. Fem un petit encaix, no és el primer cop que li demanem a en Roman, però valdrà la pena refrescar una miqueta la memòria, i aquí també la comunicació hi juga molt. Com poden, davant d'aquesta enorme quantitat d'imatges i de cròniques d'un accident ferroviari, com poden els pares, d'alguna manera, blindar els fills, no de la realitat, però sí d'aquesta contínua percepció d'imatges vinculades a una tragèdia com aquesta?
Sí. Bé, és bona pregunta, i sobretot si els pares s'ho pregunten també ja estan en bona posició.
Suposo que la primera instrucció no es pot deixar els fills davant d'aquesta pluja d'imatges i de testimonis, no?
Sí, la primera qüestió és per què tanta pluja?
Però aquesta ja, diguem-ne que tampoc la resoldrem.
No la resoldrem, però vull
dir aquella, que... És aquella pregunta que sovint passa en molts àmbits i que demostra la contradicció humana. Segurament, si es pregunta una gran majoria, tothom dirà, ostres, és que no pot ser que totes les hores del dia estiguem parlant d'això, veient les... Tothom coincidirà bastant en que no pot ser aquesta enorme quantitat compulsiva d'imatges d'una tragèdia, però tothom segurament acabarà assumint que aquest és el... Bueno, no sé si diu preu d'un món que vivim, que funciona d'aquesta manera.
Però que té una part important de comercialització, de venda, és a dir, de captar, és a dir, s'entén que aquest és el trading topic, aquest és el tema, però que es fa una espècie quasi d'apologia, perquè sempre està sentat, les notícies bones són breus. No hi ha un extrallaç.
No,
en canvi, en aquestes...
Formen part de la normalitat.
Bueno, perquè sembla ser que no venen
gaire. No, formen part de la normalitat.
Això mateix.
Allò que deien sempre, sí. Clàssicament, la notícia és que l'home mossegui el gos, no que el gos mossegui l'home.
És bona aquesta.
Per tant, exagerant-ho molt, eh? La qual cosa no vol dir que es defensi res, però, evidentment, el que crida l'atenció és això. Encara que nosaltres mateixos, diguem-ne, ens forcem a dir no, que a mi tot això no m'agrada gens, però al final sembla que acabem atrapats per aquesta inèrcia.
Sí.
Però en qualsevol cas, com que això ja ho tenim i el context és aquest...
Està molt bé el que dius. Sobre això no modificarem.
No, és que no canviarem.
TV3 tirarà 15 minuts parlant de...
TV3, TV5, el que sigui, és igual.
Totes.
I això, nosaltres mateixos, a través de les xarxes, vinga, trobarem tot el d'allò.
Bueno, però ja és diferent, perquè si és a través de les xarxes, vas tu a buscar.
O et plou i tampoc fa res per evitar-ho.
Bueno, també és veritat que per l'algoritme ja et vindran una sèrie...
Vindrà d'alguna manera o d'una altra.
Però tu entres o no entres. És veritat que la tele també té un botó, no?, d'engegar i apagar.
I que no fem servir tan sovint com de vegades diem en veu alta que hauríem de fer servir.
Bueno, sí, certament, no? Però aleshores la solució o l'aproximació és personal. És a dir, no pots modificar les emissions,
sí,
no,
sí,
el que et donen, però el que sí pots és regular-te tu de fins a quin punt, quan tens prou...
No pots canviar el món, per tant, fes alguna cosa perquè el que passa al món no t'afecti més del compte.
Exactament, veure com et posiciones davant d'aquestes qüestions. Els joves directament et dirien que els telediaris ni els miren, no? Que s'informen d'una altra manera.
Okay. Això està clar.
Sí.
I aquesta altra manera no defuig aquests temes, eh?
Si no.
L'altra manera també forma part d'aquest mainstream donem més atenció a aquest tipus de notícies que no a les bones notícies. També, però en una altra forma de comunicar-les.
Exacte. Clar, la televisió és un escaparat, és una font d'imatges, com dius tu, que a diferència de la ràdio, que et dona les notícies, però sense imatge. i ja no captura o no atrapa tant com la imatge, no?
Que sempre ha atrapat més,
sí,
en tots els anys.
Sí,
sí.
La imatge és molt potent, i bueno, es pot interpretar de diverses maneres, no? O cadascú veu en la imatge el que veu, encara que hi ha imatges que són com molt, molt contundents,
sí,
no?
I que no permeten, diguem-ne, massa dubte. La imatge és tan forta que no hi ha...
Sí, i que impacta, diríem, més enllà de la comprensió. O sigui, té un impacte emocional, té un impacte, diríem, és més potent, no? La imatge penetra, mm-hmm, més... Tu amb les paraules has de fer-te tu les imatges en relació a les paraules, però no et venen donades. Crec que respecte a aquestes informacions, sí, com en general la televisió i en general les pantalles, la regulació per part dels pares o que els pares estiguin...
És obligatòria.
És molt convenient, és molt necessària.
Un nen davant d'aquestes imatges pot no dormir a la nit?
Bueno, es pot afectar... Hi ha nens que, per exemple, que ja directament giren cua i se'n van, perquè no volen veure. I el que dius tu, clar, no és tenir-los en la inòpia, és a dir, sí, se'ls pot dir que ha passat una cosa, o s'enteraran,
sí, sí, sí,
també,
sí,
perquè altres parlen,
està clar,
però d'aquí a explayar-se o abundar-se en imatges que són feridores, impactants, no aporta res de positiu i dona una impressió del món, no, de les coses que tampoc li farà cap bé a l'infant. No és que amb això tregui alguna cosa molt positiva.
Sí, sí,
no?
Perquè si els grans ja pensem que difícilment es pot arreglar, quan som petits, doncs evidentment quedem, suposo, desconcertats davant de determinades imatges.
Bueno, jo crec que, mira, per exemple, els conductors de trens, clar, jo crec que estan en por. Estan en por quan diuen, bueno... No sé,
diguem-ne que cadascú està transitant per la seva pròpia por.
Sí, però clar, ells...
Els que no utilitzen el tren, evidentment, no la tenen, però segur que els que utilitzen el tren o han utilitzat... Aquesta setmana han transitat per una sèrie de, diguem-ne, de pors, d'intranquil·litats, del que sigui, no?
Sí.
Que també s'han de gestionar d'una manera o d'una altra, però diguem-ne que els grans...
Bueno,
però... troben mètodes o han de trobar mètodes per gestionar-les que quan som petits no tenim.
Exactament, veus? L'alarma, per exemple, un nen,
sí,
es pot alarmar.
Ma.
Un nen et pot dir, pues, no pujo més en tren. No, si puges en tren, els trens descarrilen. Clar, no és,
sí,
o
sí,
sea,
sí.
Ell traurà o ella traurà
una
les conclusions que aleshores, efectivament hi ha una protecció que els pares han de tenir d'aquest tipus d'imatges o de qüestions de la vida del món, que s'ha de blindar una mica els nens. Si no, es queden sense infància, és a dir, un nen que està al cas de tot i que està preocupat per la pau, o sigui, no sé,
sí, sí,
com,
sí,
pel Trump o
sí,
per...
Sí. Un diu una cosa, un altre diu una altra.
I no són coses que l'infant pugui manegar ni comprendre en la seva... no en una total dimensió. Mm-hmm.
Però els pares les han de poder explicar?
Dic, a veure, sí, per què no? És a dir, una cosa és explicar, diríem, sabent com és el teu fill,
sí,
la teva filla, atenent a l'edat que té. Ja saps que un... et farà moltes preguntes i l'hauràs d'aturar perquè et farà mal. I l'altre no et preguntarà res. No? Aleshores, bueno, has de regular. Però justament no és el mateix que el pare o la mare expliquin a qui ho faci la televisió. Mm-hmm.
Aquí lliguem amb el que comentàvem fa 15 dies.
Mm.
Les converses cara a cara i la comunicació.
Exactament.
Una imatge té molta força. L'única manera, diguem-ne, de compensar l'impacte que pot tenir aquesta imatge és una bona comunicació.
O una comunicació interpersonal, o sigui, una comunicació on la persona, o sigui, dintre, en el context d'un vincle, no? És a dir, no és el mateix que ho digui això, la tele, que ho digui el pare,
sí,
o la mare. I aquesta, perquè dona tota la possibilitat d'adaptació, dona la possibilitat que els nanos preguntin o que diguin com ho entenen, i que els pares facin una certa contenció, que això no ocupi massa lloc, i sobretot que no desperti excessiva alarma o preocupació. Saber coses no fa mal, en principi. Igual depèn de la naturalesa de les coses, no? Ja quan entrem en coses que són del món dels adults, bueno, aquí no cal que els nens ho sàpiguen tot. Uh-huh. Això segur que no.
Abans es deia molt això de el nen aprensiu o les persones aprensives, com especialment com persones sensibles. Que s'afectaven, sí, que s'afectaven literalment per tot. Es pot donar aquest cas, com comentaves fa un moment, no? De nens especialment sensibles a...
Bueno, això ho posaríem dintre del caràcter, no? Com parlàvem fa gaire. Hi ha persones que són més sensibles que altres. I altres característiques particulars, la sensibilitat, la manera de... la capacitat d'escolta, la de comprensió... justament que han de poder elaborar, s'ha de poder processar, i la presència, no, d'un adult amb la seva, inclús amb el tocar, amb la mirada, l'entonació, és la forma que tenim de fer arribar l'altre, no, el missatge.
Clar, si això és així, probablement si un nen o una nena està molt exposat a la visió del món des dels mitjans, o com és el món en general, acabarà percebent que la majoria de gent està enfadada,
que el món és un lloc hostil i perillós,
amb gent molt enfadada, amb gent que molt perillosa, com deies, vaja, que no hi ha massa positivisme pel voltant,
i que fa por,
i que fa,
no?
Por.
I fa por, fa inseguretat. No, després et trobes nens que diu tanca, no? Tanca la porta, has tancat, no? I aquí és on justament han de venir els pares a dir: tu no t'has ocupat d'això, a papa i la mama ja et cuiden, et protegeixen i ja s'ocupen de les portes i de tot, i tu generar això, un ambient de seguretat, no d'inquietud per coses del món, que ja les aniran trobant, no? Quan vagin creixent i quan sigui el moment i tinguin més recursos per lidiar amb aquestes realitats, bueno, dures o frapants.
Fer això no vol dir sobreprotegir-los, eh?
No, però sí protegir. Sí protegir. És que ho hem parlat, no? Moltes vegades,
sí,
que
sí.
La infància necessita protecció. Com a etapa, com a moment vital, no? D'alguna manera, quan se'ls transmet als infants aquesta necessitat de fer tantes coses, no? De tant preparar-se per futur, clar, o sigui, ara trobes que hi ha infants i adolescents amb una preocupació pel futur enorme.
Com si haguessin cremat etapes que no els corresponen.
Exacte, no. Si
és
no...
a dir, una precocitat innecessària.
Efectivament. I desnaturalitzant d'alguna manera dels processos i les etapes constitutives de la construcció personal, del desenvolupament, no? Anticipar, no? Però aquí anem amb presses, no? Volem anticipar moltes coses, no? Ara no sé quina escola fa xino. I algun pare diu: ho sento, és que no m'interessa. Però...
nens que cada vegada tenen menys anys d'infantesa, per dir-ho així.
Sí, sí. La de nens que et diuen: no tinc cap dia lliure. No tinc cap tarda lliure. Tenim un sistema educatiu que ocupa moltíssimes hores al dia. A més, lo dels deures... que, bueno, que té un sentit, lo dels deures,
sí.
Té una funció.
Vaja, nosaltres venim de l'època dels deures i de les classes, que no diré que ho passin tot el dia, però dir que feien matí i tarda.
Sí, clar, sortíem que ho guanyen tot de sempre.
Sortíem de l'escola a les 5 o això.
Abans d'això no surts. I si surts allà i ja has de fer un espai per veure's. Tens una activitat ja. Extraescolar.
Ja has fet la jornada laboral.
Sí, bueno, però veus, més que una jornada laboral, del total. I aleshores, aquesta programació, aquest espais que ja estan
establerts en l'agenda de la setmana.
Sí, deixen poc temps i poc espai pel joc, pel joc espontani, pel joc lliure, pel joc presencial, i també faciliten l'accés a la pantalla. És a dir, bueno, tinc mitja horeta, deixa'm jugar. Deixen jugar a un joc, dona'm el telèfon o dona'm la tablet. La quantitat de tablets que han caigut aquí per Nadal...
Per Nadal i per Reis.
És immensa, que al final és perquè no agafi, ja li donem una...
Amb això sí que és veritat, que el joc té desavantatge amb això, el joc tradicional, perquè demana més temps.
Exactament,
demana més temps. I en canvi la tablet i el telèfon, tinc 5 minuts, crec...
Sí,
faig una partida de crec.
Exacte. Sí. I a més,
no has de desplegar, no has d'obrir una caixa, no has d'anar a l'armari, no has d'anar a fer...
Exactament. No has de pensar tant en què fer, a què puc jugar.
No has de convèncer ningú perquè jugui amb mi de no sé què.
És més solitari.
Per tant, satisfà la necessitat molt més ràpidament una pantalla.
I tant. I més còmodament, d'alguna manera, no? L'altre és més laboriós, no? T'has de decidir, t'has de pensar una mica, a veure a què puc jugar, o què puc fer, o com em puc entretenir. El problema de les pantalles és que, justament, entretenen molt, i hi ha tot una...
És que t'hauria de dir, és bo entretenir-se.
Sí, però és que, mira, jo diria, potser farem una diferència entre l'entreteniment i el passatemps.
Tu deus voler dir que una cosa és que t'entretinguis i una altra que t'entretinguin. És a dir, que sigui la pantalla la que et mogui a tu i no per iniciativa pròpia t'ho has buscat.
Aquesta és una diferència importantíssima. Sí, bueno,
que siguem nosaltres els que decidim i que no aniguem i que no ens movem en aquesta inèrcia d'anar a buscar la comoditat.
Sí, i això quan parlem dels jocs, però ja quan parlem d'altres, d'altres xarxes o de les xarxes, sí. Aquí ja són propositives, no? L'algoritme et va proposant tota una sèrie de coses
que et va guiant,
pel que presumptament són els teus interessos, però tu no has hagut de pensar en els teus interessos, la màquina pensa per tu.
A partir del que tu, en el seu moment, has anat...
recerca que hagis fet, o el joc presencial, el joc és absolutament necessari. I els nens tenen molt poc temps per jugar, i és com tot. Si hi ha poc temps, si es fa poc, ja quasi... diria que hi ha molts nens que no saben jugar.
El joc presencial, encara que sigui de tu amb tu?
Jugar sol?
Sí.
És fantàstic. Això diríem... No, hi ha pares que et diuen, no, molt contents, d'això, que el fill és capaç d'entretenir-se sol.
Que està allà a l'habitació i no cal que li digui res perquè s'ho està passant bomba amb un trencaclosques, o s'ho està passant bomba amb el que sigui.
S'està passant bomba amb uns personatges, muntant escenes, no?
Creant històries.
Creant històries, mira. La creació, la creativitat, la invenció. Tot això en la pantalla no ho té. No opera. Aleshores també d'alguna manera ja no
potser,
és només
potser més d'on li cridarà l'atenció que dius, perquè tenim, no sé si més o menys instituït, que tots juguem per naturalesa, i en canvi tu vens a dir que vaja, no és tan automàtic això.
No. Mira, hi ha nanos que la psicoteràpia que treballo jo és molt a partir del joc, que el joc justament és comunicació, és vincular, és una manera de conèixer-se. No? Un nen, quan vol fer amic amb algú, li diu per jugar alguna cosa. O demana per entrar al joc o vol que l'altre jugui.
Molt probablement tot comença així.
Clar, en el joc és on cadascú... Sí,
per jugar alguna cosa que ens agrada als dos.
Que ens, mira, ens hem de posar d'acord, per exemple, a què juguem. Hem de tenir en compte el teu.
I potser dilluns et tinc en compte amb tu i potser dimecres tu en tens en compte amb mi.
Sí, i aquí passen també moltes coses, no? Que quan estàs amb aquell no jugues amb mi i jo voldria... Bueno, que això és el que ens fa humans i és la socialització pròpia de, i que exercita, i que si no ens atrofiem. És a dir, l'atrofia és per falta d'ús. Aleshores, si el que et deia, no? Hi ha nanos que els demanen als pares jocs que juguen en sessió. Mm. Clar, però la qüestió no està en la joguina, no? Sinó en el jugar. És a dir, és com intentar dir, si tinc la joguina repetiré el moment de satisfacció aquest joc, però això ho té perquè hi ha un altre que juga. I que juga a part i que gaudeix del joc. Si quan un adult no gaudeix del joc, no s'implica en el joc, clar, el joc perd interès pel nen. No, si, per exemple, si jo em deixés guanyar, no? El primer que ho notaria, ja perd sentit, és a dir, que el fet de que tu també vulguis guanyar o que, li dona al·licient.
O sigui que probablement... Potser els Reis han deixat molts jocs, però no han deixat temps per jugar.
Jo crec que està ben dit. I que hi ha, bueno, hi ha moltes, moltes joguines, i l'excés de joguines torna a ser el mateix. Fa que sigui...
Que s'escapi,
clar, que hi hagi una dispersió que no permeti com... carregar de sentit i de significat i d'un ús més assiduo d'un joc o d'una joguina, no?
Com poden vehicular els pares, i amb això saltarem d'aquí 15 dies, no sé si dir, perquè no, es fomenta l'interès per jugar? O s'ha de fomentar? O això...
Mira, jo amb companys que treballem amb infants...
Allò que
diuen
pares que diuen, no, és que mira, li costa jugar o no li agrada o no sé què, es fomenta l'interès per jugar?
Jo diria que no s'acaba de veure la transcendència i la importància del joc.
Per això t'ho dic, perquè li estàs donant una importància a l'alçada de llegir.
Sí.
I a l'alçada d'aprendre qualsevol matèria o qualsevol assignatura, jugar.
M'agrada els contes, per exemple, el llegir pot ser una manera també d'incentivar la creativitat, la imaginació. Tu en el conte, quan són més petits tenen més dibuixos,
així com llegir està bastant clar, una altra cosa és que es faci o no, que llegir és molt important, jugar és molt important.
Sí, tant o més que el llegir.
Tant o més que el llegir.
Sí, tant o més que el llegir.
És a dir, que no és només una qüestió de lleure i de passar l'estona, sinó mentre hi ha lleure, hi ha aprenentatge de moltes coses.
O sigui, per exemple, tota la capacitat simbòlica que requereix, és a dir, el joc és representacional, no? Es representen situacions. I en aquest representar situacions està l'intent de l'infant de comprendre aquestes situacions. Fan diferents papers. Per exemple, molts pares es sobten de que si juga a mestres és una mestra dolentíssima, que els castiga, o juguen a pares i mares i són severíssims. Bueno, són formes...
Allò que hem fet tots, que ens atorguem un paper...
Fem un rol,
fem un rol a un personatge determinat d'un joc. No?
Però que són formes d'intentar comprendre, de representar-se, d'apropiar-se, de què tindrà... O sigui, realment, està, quan et peguen la bronca, està gaudint. I potser si troben, diu, ostres, mira, pues sí, ho senta bé, això de pegar la bronca. Bueno, són, i ajuden a organitzar, no? El psiquisme, la psicomotricitat. Aleshores, com dius tu, efectivament no hi ha la impressió de que si no juguen. Hi ha nens que et diuen: estic massa ocupat. Però t'ho diuen directament, és que estic massa ocupat, no. I de vegades t'ho diuen en plural: és que no podem, no tenim temps. Clar, el que decideix que com es distribueixen els temps no és l'infant, precisament. I clar, diríem, poc escoltaràs, o sigui, sí, escoltaràs que està molt bé fer informàtica, sí, fer esport, sí. Fer música.
Exacte,
fer
tot, ho tenim molt clar.
Fer. Però ningú dirà, és molt important que jugui.
I tenir temps per jugar.
Efectivament, tenir temps per jugar.
En solitari o en companyia o com sigui.
Sí, com sigui. El solitari també és
més important
és com la lectura, en aquest sentit. És un recurs propi que no... Però jugar amb altres també és
també
molt important. I que els pares juguin amb els fills i els fills amb els pares, això val més que comprar moltes joguines.
Seguirem amb el jugar, perquè ja veuen que és més important del que sembla. En 15 dies. Roman, gràcies.
Sisplau.